Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado.
Aquest estiu 2023 també farem coaching amb xancletes, és clar, que és estiu. I és que ens fa molt felices que ens torni a acompanyar la coach i consultora d'empreses, Glòria Forns. Ben tornada, Glòria.
Bon dia, Sílvia, i gràcies.
Passarem l'estiu plegades.
Bé, fantàstic.
Oi
un altre
sí?
Estiu. I tant, i tant, i tant.
I per aquells que es pensin que potser és un tema costerut, que no toca a l'estiu, és que el fem amb xancletes.
Clar.
Aquesta és la clau.
Clar, clar. I l'any passat acompanyàvem amb mojitos, eh?
Sí, és veritat, que ens hi vam posar totes l'any passat.
Sí, sí, que mojitos, caipirinhas, el que convingui, així refrescant.
I serem, doncs, cada dijous a aquesta hora, a les 10 i 5 i 6, després del butlletí de notícies, abordant el coaching, parlant de nosaltres, amb les xancletes estiuenques, que no faltin. Avui, Glòria, proposes estrenar-te per la porta gran, eh? Amb dos grans mals endèmics d'aquesta societat del segle XXI, estrès i ansietat, que van de la maneta.
Sí, senyora, van de la maneta per molts motius, que ara veurem. I sí, la proposta és, vinga, doncs, si comencem l'estiu, comencem-lo bé. I la proposta és, anem a revisar què és això i si creiem que ho estem patint, doncs, a veure què hi podem fer. Perquè l'estiu és un bon moment per proposar-s'ho. És un bon moment per mirar de relaxar, per mirar de trobar aquell temps que durant el curs és impossible. Que les obligacions, la canalla, la feina...
Els dies són més curtets i tot costa més, no?
Ah, exacte, exacte. I ara, amb la claror de l'estiu i aquest petit relax que ja ens porta addicional, mirem de fer que aquest primer episodi del programa, diguem, sigui per ajudar i acompanyar persones que senten que potser no estan tan fines. Doncs vinga, fem un petit recés de 20 minutets i au, encarem les vacances millor, no?
Em sembla fantàstic. Ens hi posem, doncs. Va, comencem per l'estrès.
Vinguen,
com l'expliques? Com el defineixes?
A veure, l'estrès no és res més que una reacció corporal. És a dir, nosaltres hem sobreviscut com a espècie humana gràcies a l'estrès, perquè reaccionem davant d'una amenaça que pot ser física o psicològica, emocional, i pot ser real o percebuda. És a dir, pot ser que tinguem davant un lleó o que ens creiem que tenim un lleó. El cervell reacciona exactament igual. I dins de la reacció del cervell, el que fa és desencadenar una sèrie de neurotransmissors al cos que ens generen adrenalina, en primer lloc, que passa a ser noradrenalina, i finalment cortisol. El cortisol és altament perjudicial, diguem, en aquesta cadena, no? Tenir adrenalina, a vegades és allò que sentim quan, per exemple, jo en el meu cas recordo un cas d'extrema alliberació d'adrenalina quan vaig saltar en paracaigudes.
Segur.
Fa uns anys. I aquesta caiguda lliure sí. Et fa treure adrenalina a tope. I està superbé, perquè després el cos et queda superdescansat. Sí. Això hi ha molta gent que troba una activitat que li genera aquesta descàrrega d'adrenalina i és molt bona. Però l'estrès hem de diferenciar entre l'agut i el crònic. Quan tenim estrès agut, aquesta descàrrega d'adrenalina puja, hi ha una petita intervenció del cortisol, però després baixa. El nostre metabolisme, el nostre cos és molt intel·ligent i fa baixar tots aquests neurotransmissors perquè tornem a estar en calma. Quan patim estrès crònic, això ha sigut una acumulació d'estrès agut i el que ens passa en el cos és que el cortisol es queda allà. O sigui, acumuladament, i ens fa un efecte diferent en el cos. Per tant, diguem que no és tan, tan bo, no ens ajuda tant a la supervivència, perquè el que fa és posar-nos en un estat d'alerta constant. I això té unes repercussions en el cos.
És un mal viure.
És un mal viure, perquè el que ens genera ens pot arribar a generar doncs, insomni, hipertensió, problemes cardiovasculars, problemes digestius, dolors musculoesquelètics, entre tantes altres coses com segur que els nostres i les nostres oients estan pensant ah, doncs això ja ho tinc i no sé d'on em ve. M'estan fent proves i em diuen que no sé...
No troben res.
Exacte. M'estan fent que si ressonàncies magnètiques, que si... Doncs potser en aquest moment ens podem plantejar potser estic vivint massa estressada i llavors preguntar-nos què és el que ens estressa.
què hi podem trobar entre les causes de l'estrès? Segur que són múltiples.
Uf, moltíssimes, moltíssimes. De fet, ja fa temps que treballo amb una eina que es diu el mapa de l'estrès, que n'ha agafat unes quantes de causes, i n'hi ha de causes laborals i causes personals. Llavors, a l'estrès, a la feina, què pot ser? Doncs, per exemple, tenir conflictes amb companys, o bé tenir massa responsabilitat, o bé tenir sobrecàrrega de feina. Tot això són causes d'estrès. És lògic pensar que si treballem moltes hores, que si tenim massa feina, això ens genera un estrès, no? Potser perquè el que ens genera estrès és la por a aquesta amenaça. Què ens està passant quan ens ve el nostre cap i ens diu has de presentar això en comptes del dilluns que ve, aquest dilluns? Op, el nostre cos, fup, reacciona. I apareixen tots aquests neurotransmissors que t'estava comentant. I clar, es posa en tensió. Tensió màxima. Per què? Per sobreviure. Volem conservar la feina? Doncs au, ens queden, en comptes de 10 dies de calaix per fer la feina, ens en queden 4. Au, doncs activar-te. El cos para la digestió, el cos posa els músculs en tensió, ens posa amb atenció màxima, màxima concentració, i estem 4 dies a tope. A tope, a tope, a tope. Presentem el projecte i el cos baixa. Fantàstic. Un bon mecanisme de supervivència.
Sí. Molt savi el cos.
Exacte. Causes personals. Què podem trobar? Doncs, per exemple, podem trobar sobrecàrrega de les tasques domèstiques, també. Això també és una causa d'estrès. Podem trobar esgotament perquè, bueno, els que tenim fills sabem que generen un cert esgotament, no? L'educació constant, estar sempre a sobre, la preocupació, educar-los, la criança en si. Això també pot generar... És una font d'estrès, pot generar estrès. D'altres causes, la pròpia insatisfacció de la vida. Quan has agafat camins a la teva vida que no són ben bé el que tu buscaves i passa un temps i te n'adones que no estàs prou satisfet a la teva vida. Això és una causa d'estrès, també. I tantes d'altres. Totes aquestes causes, quan comencem a conèixer-les i a entendre-les una mica millor, comencem, i aquí va, a solucionar-lo, no? Aquí va ja la primera recomanació. Què podem fer davant de l'estrès? Una de les primeres coses que es recomana fer és saber quines són les nostres fonts d'estrès. És a dir, què m'està estressant a mi?
El que passa és que se n'abusa molt, no?, de la paraula, si més no, de l'afirmació de estic estressada, tinc estrès.
Mm.
I moltes vegades no fa referència a aquests possibles casos que tu deies, sinó que són... És un agòbio, és una cosa més puntual, no?
Clar.
Però n'abusem molt del terme.
Està molt de moda i està ben vist que visquem estressats. Fixa't tu.
Exacte. Si no vas estressada no ets ningú, no? Que diria aquell.
Exacte. És a dir, és que tenir l'agenda plena mola. És que sóc algú. Que em cridi... O sigui, rebre molts missatges, sentir-me necessitat per molta gent, mola.
Tenir 100 correus electrònics per contestar i no donar abast, mola.
Et fa sentir important.
Sí, sí, sí.
Conèixer les últimes sèries de les plataformes digitals. Estar al dia de totes les notícies, siguin importants o no, perquè molta gent segueix les notícies a través de TikTok o Instagram. Llavors, potser la importància d'aquestes notícies no ho és tant, no? Llavors, quan podem dir que tenim aquesta malaltia de la pressa sense sentir-la com una malaltia, és com que ens dona aquesta petita adrenalina. Perquè al final l'estrès agut del dia a dia ens mou, ens motiva, ens fa tirar endavant el dia a dia. No està malament i vinga, és aquest... Ah, vinga, som-hi, som-hi, som-hi. Però si això no ho sabem frenar de tant en tant, ja aquest estrès no mola tant, eh? Quan això et genera conseqüències a nivell físic i a nivell psicològic o emocional, que això podria ser un altre programa, la veritat és que no mola tant. No és tan agradable sentir-ho físicament, perquè llavors ja anem cap a l'altra banda d'aquest programa, no? L'ansietat. Per què? Estàvem dient que l'estrès és una reacció del cos davant d'una amenaça i que viu de la por. Diguem, no? Tenim aquesta por a l'amenaça que tenim al davant, com a emoció, no? I el cos reacciona. I ara passem a veure què és l'ansietat.
Que són cosins germans?
Sí, sí, van molt de la mà.
Van de la mà.
Els agrada estar juntets, perquè al final l'ansietat el que és una reacció del cos a l'estrès. És a dir, l'estrès és una reacció del cos a una amenaça coneguda, que tu veus al davant o que sents que la tens al davant, allò que dèiem del real o percebuda. I en canvi l'ansietat és la reacció del cos a l'estrès. Quan estàs molt de temps estressat, pot aparèixer l'ansietat.
Aquest estrès crònic que apuntaves genera ansietat? Mm-hmm. Acaba abocant a l'ansietat.
Sí.
Com la identifiquem, aquesta ansietat?
Doncs mira, de fet, la sintomatologia comparteix algunes coses, aquests cosins germans, amb l'estrès, com són el ritme cardíac molt ràpid, val? La respiració més ràpida, més curta, i els problemes digestius. Val? Llavors, que poden ser, doncs, pots tenir descomposició, pots tenir simplement estrenyiment, no? Depèn de la persona. Això ho comparteixen, l'estrès i l'ansietat, van de la maneta. Però, per exemple, tenen altres... O sigui, l'ansietat té altres característiques, com ara la intranquil·litat i la tensió muscular. L'estrès genera aquesta tensió muscular en l'estrès agut, però després pots estar patint estrès crònic i el teu cos està més relaxat, d'alguna manera. Quan sentis el cos en tensió de forma constant, comença a pensar una mica més en l'ansietat. Val? Després, la sudoració. O sigui, l'estrès, quan l'hem patit de forma allò... Aquell momentet, vaig a fer una cosa que sé que m'estressa...
Sí, sí, sí.
Tenim aquesta suor.
I només de pensar-hi un cop fet, també encara torna la sensació.
Exacte.
Aquella.
Aquesta amenaça real o percebuda.
Sí.
Doncs suem. Però això després marxa. Però hi ha persones... Bueno, les persones, quan patim ansietat, podem tenir sudoració constant sense donar-nos en compte. És a dir, una sudoració excessiva que no té a veure amb aquesta amenaça. I després tenim una sensació d'intranquil·litat o por sostinguda. És a dir, l'ansietat viu d'una amenaça desconeguda. Així com l'estrès, tu pots dir, mira, és que sé que parlar en públic em genera estrès, uh-huh, i sé que em toca parlar en públic davant de 100 persones el dia 15 a les 10 del matí i una setmana abans ja estic estressada, estic nerviosa, etc. Té a veure amb aquell fet puntual que tu ja reconeixes.
Identifiques la causa.
Correcte.
Amb l'ansietat, no?
No. Amb l'ansietat passa aquest tema d'haver parlat en públic, passen els dies i passa una setmana, perquè, clar, l'estrès, hem comentat que té la seva baixada. Si has tingut un estrès molt alt, necessita un temps de baixada. Però passen una, dues setmanes, tres setmanes, i seguim sentint aquests nervis, aquesta tensió. Aquí hi ha alerta. Potser ja estem parlant d'ansietat. Sí?
D'acord.
Aquests cosins germans van molt barrejats,
Però... I una cosa també molt d'aquests dies, el qui més qui menys, coneixes algú que ha tingut un atac d'ansietat? Seria un moment àlgid d'aquest període?
És un moment àlgid perquè l'ansietat també viu d'aquesta part cardiovascular que té l'estrès, no? En l'estrès, el que pateix estrès crònic pot patir hipertensió i algun problema cardiovascular, diguem, perquè el cor és com que es desajusta. Però en un atac d'ansietat, molta gent que l'hagi patit, el que es sent és com si s'anés a morir, com si tingués un infart. És a dir, hiperventiles, de manera que et dona la sensació que t'estàs ofegant. Cadascú el viu a la seva manera, perquè
sí,
per això són molt individuals. Però sí que hi ha aquests trets comuns que podrien ser aquest hiperventilar, aquesta sensació de em falta l'aire, no? I el que es veu típicament en sèries ni en pel·lícules és et donen una bossa perquè respiris a dins de la bossa, perquè així baixes els nivells d'oxigenació que estàs hiperventilant. Val? Això per una banda. I per l'altra, el dolor al pit. Arribar a pensar que tens un infart. I conec persones que han patit aquests atacs, han anat directament a urgències, els hi han fet proves i el seu cor estava en perfecte estat. Llavors, cal resoldre-ho d'una altra manera?
Doncs vinga.
A veure.
La pregunta al milió, com resolem un període d'ansietat?
Com ho resolem? Recordant, l'estrès necessitem entendre quines causes tenim i treballar-les. Val? Amb l'estrès el que es recomana és aquesta part cognitiva, de conèixer, i llavors, tres sigles, RER. Reduir les fonts d'estrès un cop ja les hem conegut. És a dir, si tinc una font d'estrès que és la meva feina i puc canviar de feina, anem a reduir-la. Val? Ja sabem que això no és tan fàcil, però ara he posat un exemple que és prou clar.
És la teoria.
Ah, exacte, hem de posar la teoria. Diguem, tenim un cunyat que ens estressa molt. Doncs no hi tinguem contacte.
Evita'l.
Val?
D'acord.
Després tenim evitar l'estrès crònic, que vol dir, a veure, si tens diverses fonts d'estrès, mira de, diguem, eixamplar el contacte amb aquestes fonts d'estrès perquè el teu cos no estigui sempre amb aquest estrès, aquests pics d'estrès agut. I la tercera que tenim és regular la teva resposta a l'estrès. I aquesta també va, cosina germana, amb l'ansietat. Perquè en l'ansietat també hi ha tres recomanacions importants. La primera seria la respiració diafragmàtica. En la respiració diafragmàtica, el que aconseguim amb el cos és connectar amb el nervi vaga. Que això no hem entrat en el que és la corporalitat de l'ansietat, diguem, però passaria per... tant amb l'estrès com l'ansietat s'activa el sistema nerviós simpàtic, que de simpàtic en té poc, quan veiem el que fa, oi? I al contrari, aquest sistema és el que ens activa, no? El simpàtic és el que ens posa en aquesta tensió muscular, amb atenció màxima, paralitza el sistema digestiu i ens posa a punt per afrontar el que sigui, val? Perfecte. Des d'aquest punt de vista és simpàtic. Des del punt de vista de que ens esgota o ens estressa, no és simpàtic. Llavors, hi ha un sistema contrari, que és el sistema nerviós parasimpàtic, que és el que relaxa, el que baixa tota aquesta resposta, diguem. Llavors, estaria genial apretar un botó i dir vinga, sistema nerviós parasimpàtic.
Parasimpàtic en acció.
No? Estaria fabulós. Però no existeix. Això no existeix. Llavors... Com que no existeix, hem d'anar a través d'un altre amic que es diu el nervi vaga. I aquest nervi el que fa és baixar, o sigui, activar el sistema nerviós parasimpàtic i vinga, anem cap avall. Ens relaxem. I relaxem la musculatura, ens descansem la ment, deixem d'estar maquinant tota l'estona i posem el nostre cos a treballar per nosaltres. I com l'activem? Doncs mira, a la primera, la respiració diafragmàtica. Hi ha una respiració, disculpa, que és molt fàcil d'activar i que de tan fàcil que és, ens n'oblidem. És la respiració 4-7-8.
4-7-8?
Sí.
Aviam, explica't.
Vinga. Amb el 4, el que fem és inspirar. Tot i que jo us proposo, com m'han recomanat a mi, en comptes d'inspirar, que quan inspirem, si fas l'efecte d'inspirar, te n'adonaràs, mira algú que inspiri. Val? Ara jo inspiraré.
Treballes nas.
Treballo nas, però els meus narius, els forats del nas, es tanquen, inspirant. I el que volem és eixamplar-los. Per tant, la proposta és olorem. Quan olores...
Es dilaten.
Es dilaten. I si ho pots fer somrient... Encara
molt millor.
Molt millor. Llavors, somrient, olorem durant 4 segons i fem el 1, 2, 3, 4. Mantenim l'aire durant 7 segons. I a posteriori, expirem l'aire, pot ser per la boca, fluixet, controlat, durant 8 segons. I això ho fem per exemple, 20 vegades.
Unes quantes repeticions.
Sí. Això, que estiguis 3 minuts per fer-ho, això activa el nervi vaga. I això, el nervi vaga, va a fer aquest botonet cap al sistema nerviós parasimpàtic. Aquest seria, diguem, el botó d'emergència. Quan estiguem en un moment allò molt... Ai, no puc
que
més!
Que no puc més, recorro aquesta tàctica.
Exacte. La respiració diafragmàtica.
Respiració diafragmàtica.
Sí.
Activem nervi vaga.
Correcte. La segona recomanació és la consciència corporal. I com aconseguim aquesta consciència corporal? Doncs hi ha un exemple molt clar que és el ioga. El ioga també fa aquesta activació del sistema nerviós parasimpàtic. Fer moviments del cos d'una manera pausada, relaxada, però hi ha postures de ioga que ajuden justament a activar el nervi vaga i a col·laborar a activar el sistema nerviós parasimpàtic. Anem tot a lo mateix, anem a desembocar la mateixa desembocadura. Llavors, la respiració en el ioga també és molt important i fer-la amb aquests 4, 7, 8 ho afavoreix. Però això ja deixem-nos en mans del profe o la professora que ens ho ensenyi. El ioga corporalment ens ajuda moltíssim, aquesta consciència corporal.
I parlaves d'una tercera.
La tercera és la meditació, que aquesta ja és l'última. La meditació ja és dominar la ment. Hem parlat de la respiració, hem parlat del cos, i ara hauríem d'anar per dominar la ment. Perquè mentre tinguem en el cap que patim una amenaça, real o percebuda, tot el que us he explicat es desencadena. Per tant, hauríem de meditar per poder aplacar aquests pensaments que se'ns fan centrifugadora al cap i baixar a tota aquesta reacció en cadena.
Trobo que aquesta és la més complexa.
Per això és la que he posat en l'últim terme, perquè, a veure, situació d'emergència, respirem diafragmàticament. Ioga, home, ens haurem d'apuntar cursos.
Sí, sí, clar. 2-3 cops a la setmana, no?, i anar agafant aquesta rutina.
Però certament la meditació probablement és la que és una mica més complexa d'arribar. Llavors, deixem-la pel final. I si arribem, ja serem els màsters antiansietat.
Quan dominem el físic, no?, ens atrevim amb la ment.
Ah, la ment. És que la ment és fantàstica.
Poderosa, complexa.
És meravellosa, però realment a vegades ens juga una mica males passades. Però si la fem remar cap al nostre, diguem, estat positiu, sempre és el millor acompanyant.
De la ment en parlarem aquí al Coaching amb Xancletes cada setmana, els dijous. Glòria, ben tornada i fins d'aquí una setmaneta.
Moltes gràcies, que tingueu bona setmana.
Gràcies, adéu.
Adéu.
Penedès, Gama Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Ràdio Vilafranca. Les notícies locals i comarcals.
Molt bon dia, són 11:15 del matí. A aquesta hora encetem un nou repàs a les notícies en el Penedès Gama Extra. Us parla Eric Guijarro. La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya alerta que la previsió d'uns costos de 17 cèntims per quilo per l'elaboració de vi base cava serà insuficient a causa de la sequera. Aquesta mateixa sequera provocarà una caiguda de la producció que en relació amb l'any passat podria situar-se en el 40% de la collita. Aquesta previsió sorgeix de l'estudi de costos de producció de raïm i d'elaboració de vi base cava que per segon any consecutiu ha elaborat el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Acció Rural i en el qual participa la Federació aportant dades del sector. L'estudi que s'ha presentat a la taula del cava s'elabora sobre les tres varietats més utilitzades per l'elaboració de cava i amb dades del Penedès, la Conca de Barberà i Tarragona. La Federació argumenta que la dada de 17 cèntims per quilo per cobrir els costos d'elaboració de vi base cava, aquesta campanya serà insuficient perquè cal fer front a la davallada de producció a causa de la sequera, que es preveu superior al 40% i que repercutirà en un ajustament de costos per part dels cellers cooperatius elaboradors. La selecció espanyola d'hoquei patins supera Itàlia per 4-7 i es classifica pels quarts de final de l'Europeu com a segona de grup. El duel, disputat ahir al vespre, començava amb un gol matiner de Checo Compaño. La selecció espanyola capgirava la truita en temps rècord amb gols de Nil Roca, César Carballeira de penal i Marc Julià. A 2 minuts pel descans, Marc Grau anotava l'1-4. Càndid Ballart aturava un penal a pocs segons del descans per mantenir l'1-4 aturant aquest penal a Julio Coco. La segona meitat començava amb el gol d'Elia Cinquini i a partir d'aquí 2 gols espanyols més, de Sergi Aragonès i Marc Grau. El partit es tancava amb intercanvi de gols de Malagoli, Sergi Aragonès i Julio Coco, que situava el 4-7 definitiu a 1 minut pel final. Avui a les 9 del vespre, partit de quarts de final contra Alemanya. Pel mateix costat del quadre, Itàlia-Andorra a les 4 de la tarda i per l'altra banda, França-Suïssa a 2:15 i Portugal-Anglaterra a 6:45 de la tarda. La policia local de Vilafranca evita ocupacions il·lícites d'un habitatge i un local. La policia va impedir dimarts 2 ocupacions de 2 immobles, en concret en un habitatge del barri de Sant Julià i en un local del barri del Poble Nou. Arran d'un avís de la ciutadania, en el primer cas, la policia local va evitar l'ocupació d'un habitatge per part de 2 dones que ja havien obert l'habitatge i canviat el pany. La patrulla va localitzar la propietat que es va fer càrrec de l'immoble i presentarà denúncia formal del fet. A les 2 persones se'ls imputa un delicte d'usurpació de l'immoble i s'han instruït diligències judicials. La segona temptativa d'ocupació va ser en un local del barri del Poble Nou, on 3 joves van intentar ocupar-lo. La trucada d'un veí va permetre a la patrulla de la policia localitzar joves que ja havien violentat la porta i canviat el pany i portaven nombroses eines per realitzar delictes contra la propietat, que van ser intervingudes. Els individus, tots ells multireincidents, acumulen entre tots 41 detencions. La Diputació aportarà una inversió de 6 milions d'euros a la Mancomunitat Penedès-Garraf. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha visitat aquest dimecres a la tarda l'estació depuradora d'aigües residuals de Vilafranca. En aquesta visita, acompanyada del president en funcions de la Mancomunitat, Sergi Vallès, ha anunciat una inversió de 6 milions d'euros per la Mancomunitat. Sergi Vallès, per la seva banda, ha explicat que els diners es destinaran a millorar 4 àrees concretes. Es remodelarà l'àrea de residus amb una millora de la planta d'envasos, de transferència i de compostatge. També s'invertirà en l'àrea de laboratori amb una ampliació de la maquinària i la millora d'equipaments. Un altre dels serveis que es veuran beneficiats amb aquesta inversió és el centre d'acollida d'animals domèstics, equipament que actualment es troba sobresaturat i que veurà una ampliació de les seves instal·lacions i segurament també de personal. Finalment, també s'ha anunciat que la més gran de les inversions, d'1,5 milions, serà per construir una planta de biomassa a l'Alt Penedès. S'estan valorant 3 ubicacions, tot i que de moment no s'ha volgut donar més informació al respecte.
Ràdio Vilafranca. Serveis informatius.
Pallissa Ràfols, rètols lluminosos i sistemes de senyalització. Si vol millorar la imatge de la seva empresa, no dubti en confiar en autèntics professionals. Fabricació pròpia de rètols, plafons, pancartes, alumini, pintura publicitària, façanes comercials, vehicles... Pallissa Ràfols, carretera de Moja sense número, de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 817 0426. Pallissa Ràfols, millora la imatge de la seva empresa.
Òptica Roig, la teva òptica de confiança, té per a tu una promoció exclusiva. Ulleres completes graduades antireflexants des de 69 euros. Ulleres progressives d'alta definició des de tan sols 189 euros i amb progressius d'alta gamma 2x1 per tu o per qui tu vulguis. Estem a la Rambla Sant Francesc 15 de Vilafranca del Penedès. Telèfon 93 892 2194. WhatsApp 670 11 44 45. Pàrquing gratuït per als clients. Òptica Roig, sempre al teu costat. Perruqueria Elegance, a la vall del Castell 11 de Vilafranca. Ubicats al casc antic, t'oferim un tracte personalitzat i familiar. Perruqueria Unisex, amb tots els serveis perquè tu et sentis bé. Tot tipus de tractaments pel teu cabell, tallat, color, rentar i secar.
Perruqueria Elegance, a la Vall del Castell 11 de Vilafranca, obert de dimarts a dissabte. Pots demanar cita prèvia als telèfons 93 175 77 30 o al 640 680 018.
Són 11:07.
Penedès, Gamma Extra. Cada matí a Ràdio Vilafranca.
Dia a dia, cada matí us anem presentant els espectacles professionals de la propera temporada de Cal Bolet i l'Auditori.
Avui volem presentar-vos Hiperó. Hiperó és un projecte molt especial, és la creació d'un univers sensorial que convida a reflexionar sobre la relativitat del temps i que explora la bellesa de la inutilitat de l'art. És un projecte creat entre Carles Viernès, entre el pianista contemporani Carles Viernès i l'artista visual Alba G. Corral, i tots dos, que ja tenen una relació de llarg recorregut i que ha estat forjada en festivals com l'Eufònic i confirmada en escenaris com el Palau de la Música, han presentat el que és un espectacle immersiu molt peculiar i molt singular, el Sonar Més D. Tindrem ocasió de veure'l, en aquest cas, a l'Auditori Maria Rosa Juncosa, i és un espectacle adreçat a les persones, al públic, que tinguin una sensibilitat especial per la música d'orgue i que vulguin deixar-se portar pels sentits. És tot un espectacle que es podrà veure, com dèiem, el diumenge 8 d'octubre, amb dos orgues i unes projeccions, les de la creadora Alba G. Corral, que constitueixen doncs tot un univers i un espectacle molt especial, molt peculiar i digne de veure's.
Els dijous descobrirem el patrimoni penedesenc setmana a setmana de la mà de l'historiador Josep Maria Feliu. Bon dia, ben tornat.
Bon dia, un altre cop aquest any.
Sí, gràcies per repetir i d'aquesta manera permetre'ns conèixer a fons tot aquest patrimoni que amaga a vegades el Penedès. Quina proposta ens fas per aquest estiu?
Bé, doncs, per aquest estiu serà una mica diferent de l'any passat, perquè l'any passat vam anar parlant de diferents tipus de patrimoni, el natural, el musical, el festiu. Vam tractar només dos casos concrets, que van ser el castell de Penyafort i el de Gelida, i aquest any sí que el que farem és anar descobrint diferents poblacions del Penedès que amaguen tot un patrimoni que, justament al ser potser poblacions més petites i que a la gent potser li costa més sortir a llocs propers a Vilafranca i moure's per conèixer aquest patrimoni, doncs justament farem això. Llavors, aquest any, per començar, hem triat un poblet que està gairebé en un extrem del Penedès, com és Sant Pere de Riudebitlles, i perquè ens expliqui una mica què podem trobar d'especial en el patrimoni d'aquesta població, hem portat a la nostra convidada d'avui.
La Rosa Maria Esteve, membre del grup de recerques històriques de Sant Pere de Riudebitlles. Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies. Aquí som.
Coincideixes amb el Josep Maria, que a vegades ens costa moure'ns, costa parlar al Penedès.
Sí, sí, els de Vilafranca se'n van a altres llocs, però aquests poblets que són així estan a tocar, doncs no tenen tanta importància. Però la tenen, eh? La tenen, ara us ho explicaré.
Evidentment.
Doncs com estàvem dient, anem a Sant Pere de Riudebitlles i el que ens explicarà ella és com hi ha tota una sèrie de patrimoni que està format per tot un grup d'elements que podem trobar pel nucli urbà i també pels seus entorns relacionats especialment amb un element que aquest any estava molt de moda, que era el patrimoni relacionat amb el món de l'aigua i com ha anat funcionant d'alguna manera justament marcant com és aquest poble actualment gairebé.
Mira, Sant Pere, jo diria que l'aigua ha marcat la seva història d'una forma molt important. Ja en l'època medieval es va construir un rec a tocar de Sant Quintí, o sigui, es va fer una resclosa a la riera, al Mediona Riudebitlles, i llavors es va sortir un rec, que és el rec de dalt, que recorre doncs, tot el terreny de Sant Pere fins de Sant Quintí fins a Sant Pere, passa per diferents torrents, salva un torrent molt important, que és el torrent d'en Guilló, i que i per travessar aquest torrent, precisament, hi ha un aqüeducte que fa més de 80 metres de llargada i més de 25 metres d'alçada en el punt més alt. Que això està aviat dit, però quan estàs allà sota realment veus una construcció medieval importantíssima. Després aquest pont va caure al llarg de la història i l'última refeta va ser el segle XVIII i per això tothom en deia el Pont Nou. Contràriament és el pont més vell de Sant Pere, però se'l coneix com el Pont Nou. I bé, doncs aquest Pont Nou és un aqueducte, per sobre hi passa el rec, i gràcies a aquest rec que va sortir doncs, de la resclosa de la Passada i se'n va cap a Sant Pere, doncs va condicionar tota l'economia del poble, perquè aquesta força, aquesta aigua del rec, per una banda, servia per regar tots els horts, que n'hi ha moltíssims a Sant Pere, ara encara no tants, però també encara n'hi ha en funcionament, però després servia per moure les rodes de tots els molins de paper, fariners primer i després de paper, que es van anar construint. Penseu que a tota la conca del Mediona-Riudevitlles, o sigui, des de Sant Quintí fins a Sant Sadurní, hi han 28 molins paperers, que es van fer sobretot al segle XVIII.
Queden en peu tots?
Pràcticament. Alguns estan enfonsats, alguns, però, i d'altres en molt mal estat. I a Sant Pere, concretament, se'n van fer 9. 9 molins paperers, que n'hi ha 8 que encara resten en peu, amb diferents estats de conservació, però n'hi ha 8. Perquè, clar, aquests molins estan en mans privades, la majoria, llavors estan adjacents a fàbriques, hi ha hagut algun molí que s'han estat arreglat per fer-hi les oficines de la fàbrica actual, d'altres que s'ha utilitzat doncs, com a vivenda, però la majoria encara resten. I forma part d'un patrimoni molt important.
Llavors, actualment, aquests que dius que encara es conserven, dels nous que hi havia, dels 8 que hi ha, dius que són de mans particulars?
Sí, la majoria de mans particulars, i n'hi ha dos de mans públiques. Concretament, el molí de Cal Xerta, que està arreglat i utilitzat com a espai cultural d'exposicions i s'hi fan moltes activitats, molí de Cal Xerta, que està al mig del poble, I després hi ha un altre, que és a Cal Ton del Pere, que també és propietat municipal i que està en vies d'arranjament. De moment és com un magatzem. S'utilitza com a magatzem de la brigada i així, però una hora o altra s'ho irà de buscar un nou ús per poder-lo rehabilitar. Clar, el que costa, el que és repte, és a veure quins nous usos es poden utilitzar. No es poden utilitzar tots com a sales d'exposicions.
Seria el més fàcil, no?
Clar, s'ha de buscar una cosa que tingui una utilitat. Hi ha algun, que, com el de Cal Jan, doncs, que està arreglat i són les oficines d'alguna empresa de paper. I després, algun altre que són vivendes. Però, esclar, costa, Toca una herència d'aquestes i costa de buscar-li no? una nova solució, una nova utilització.
Clar, sobretot si vols mantenir l'essència.
Clar. Aquests molins tenen aquesta estructura que a la planta baixa i semisoterrani, doncs hi havia la roda que aprofitava doncs, aquest salt d'aigua no?, que venia a través del rec per poder-se moure. I això era el que provocava doncs, una energia que feia moure les piques i feia moure tota la fàbrica per fer paper. Després, els pisos superiors són aquestes sales molt grans, obertes a quatre vents, amb tot de finestres, que se'n diuen ventanes. No és pas un castellanisme, sinó perquè hi passava el vent per aquí, no? I estaven totes orientades amb uns finestrons que el que feien era que, depèn d'on venia el vent, s'obrien d'una manera i d'una altra perquè passés sempre l'aire i així es permetés assecar el paper. No? Aquest paper es penjava doncs, aquí dalt als miradors i bueno, a vegades estaven 2-3 dies doncs, per assecar tot una tongada de paper. Això va funcionar al llarg del segle XVIII, segle XIX. A principis del segle XX encara funcionava, però ja va canviar una mica el sistema de treball al paper i es va començar a utilitzar una màquina. Amb l'arribada de l'electricitat doncs es va començar a utilitzar una màquina que feia un paper més continu, però com que encara no havien resolt el tema de l'assecatge, un cop feien el paper l'havien de tallar full per full i portar cap dalt al mirador per continuar assecant. I això, per exemple, a Cal Xerta, que és un edifici municipal, encara avui en dia es pot veure a la planta baixa o semisoterrani, tota aquesta màquina Picardo i totes les piles holandeses, de tal com funcionava doncs, al llarg del segle, fins a l'any 56 que va funcionar. I és una cosa molt curiosa de veure. A més, està in situ, en el lloc mateix on es feia, i l'únic que s'ha fet és netejar-ho una mica i bueno, condicionar-ho, però és tal qual.
No, abans també estàvem parlant que en el grup de recerques històriques algunes vegades organitzeu sortides que tant poden ser fora del poble, però també al mateix Sant Pere. I ara que estaves dient això, justament, potser en alguna ocasió es pot anar a veure com funcionen encara aquestes antigues fàbriques de paper.
A veure, com funcionen aquestes antigues fàbriques, concretament a Cal Xerta, no la veuràs a funcionar. Hi ha les màquines, hi ha les piles, però no està funcionant. Després, a Sant Pere encara hi ha actualment dues fàbriques de paper que funcionen el dia a dia. Clar, per veure-les funcionar s'hauria de demanar permís a l'empresa i que fessin una visita guiada. Poder estarien contents, d'obrir les portes.
Però aquestes ja serien amb els funcionaments de les maquinàries, no? Les antigues són les que queden ja allà, però que no estan en funcionament, que encara hi ha tota l'estructura que podien trobar al segle XVIII.
Sí, segle XVIII, i concretament a Sant Pere fins al segle XX, perquè a Sant Pere hi ha la màquina Picardo, que és una que es va instal·lar a principis de 1900 i que va funcionar fins a l'any 56. I també n'hi ha alguna altra de fàbrica de paper que també encara hi ha aquesta antiguitat, el que passa que és de mans privades i no és tan fàcil d'entrar-hi. Bueno, que segur que si algú li interessa molt, segur que trobaríem la manera de com ho ensenyéssim.
Perquè després també el que hauríem de pensar és que, clar, els propietaris d'aquestes fàbriques, doncs, evidentment, eren gent de Sant Pere, majoritàriament,
sí.
I, per tant, això també ha deixat un altre patrimoni, que seria el d'aquestes grans propietats, els fabricants.
Bueno, són aquestes indústries papereres, diguem-ne, no? aquests edificis que la majoria estan en desús, però s'utilitzen allò com vivendes o queden així una mica... A vegades s'ha utilitzat també per fer-hi exposicions, coses molt puntuals, exposicions d'art, però, esclar, és un lloc molt especial, Entres en una fàbrica que no està condicionada, que hi ha teranyines, que hi ha tal com estava fa, no sé, 100 anys, fins i tot.
Per posar un símil com el rec d'Igualada, com el barri
del rec.
Per exemple,
sí, dona una mica aquesta imatge, sí, no fa tanta pudor, però fa un altre tipus de pudor, perquè el paper és un paper, també fa una pudor característica.
També té la seva olor.
I amb això...
No, el que devia impregnar Sant Pere.
Sí. Sí, tant. Jo me'n recordo perfectament que era l'olor de que sempre, quan jo era petita, era l'olor habitual de Sant Pere. Ara això ja ha anat canviant, perquè les modernes fàbriques no fan... No, sí que fan pudor, però poder tenen uns sistemes
filtratge.
De sortida de fums, i així és que no impregna tant Sant Pere, però... que jo de petita sempre havia sentit aquella pudor tan
especial.
Pròpia. Sí. Després, una altra cosa important també, o interessant, que tenim a Sant Pere, sobre el patrimoni, és el Barri Vell. El Barri Vell té una estructura medieval i té una estructura de vila closa. O sigui, hi havia un portal d'entrada, un portal de sortida, i després que es tancava, s'entén, a la nit i s'obria de dia, i això estava fet com a mesura de protecció. No hi havia pròpiament muralles, però les mateixes cases feien de muralla. Per la banda del darrere, doncs no... Ara sí que s'accedeix, o sigui, ara sí que les cases per la banda de fora tenen el graig, no? Han aprofitat per obrir gratjos i així, però en època més antiga, quan no hi havia aquesta necessitat i la gent tenia carro, ja la podia entrar a les entrades del carrer més petites, doncs es tancaven totes les portes i es tancaven la porta del carrer Major per un costat i del carrer de baix per l'altre i el poble quedava protegit. I això ha donat una estructura, això de Vila Closa, que és molt curiosa també, de passejar-s'hi per allà, perquè, veus les cases i tot, uns carrers estretets, que ara han començat a restaurar-se també, a urbanitzar-se aquests carrers. Abans hi havia com a ciment, ara doncs ja hi ha una part arreglada, i també és molt curiós de visitar i de veure, de contemplar.
Un bon moment és el riu de Vins.
Per exemple, sí, el riu de Vins i molts altres moments, Per exemple, hi ha la Bienal d'Art, també, que es fa cada dos anys el mes d'octubre, que també que s'aprofiten les entrades de les cases o s'aprofiten espais del Barri Vell per poder exposar obres d'art sobre paper, també. Però bé, això ja és un altre capítol que podem parlar-ne, també, però com que vull parlar de patrimoni... I un altre element important del patrimoni és el casal dels Marquesos de Lió.
Lió? Sempre dubto, perquè ho havia vist de les dues maneres.
Sí, perquè hi ha documents que es diu Lió i documents que diu Lió. Nosaltres sempre diem Lió, els Marquesos de Lió, però, això també... Depèn de quin document miris, diu Lió, no sabem si per absència o per descuit o per... Mira, en tot cas, valen les dues, Doncs aquest edifici que era d'un marquès, que es va fer marquès al segle XVIII, o sigui, tampoc no era que sigui molt, molt antic. Però és un edifici amb una façana del gòtic civil, a cavall del segle XIV i XV, i que va ser comprat per l'Ajuntament doncs, ara fa uns 30 anys, i que s'ha rehabilitat i s'ha com a biblioteca. La biblioteca doncs, de Sant Pere està en aquest edifici. I bé, és un edifici que és molt maco. De fet, el que és maco, o que és històric, és la façana. La façana que, doncs, ja dic, té aquesta fesomia gòtica. Però l'interior doncs, ha estat arreglat com a biblioteca i també té el seu encant, perquè té unes finestres que donen en una plaça, després té cap unes altres finestres que donen en unes voltes, en uns carrerets estretets, que també és interessant per anar a buscar llibres, a consultar-ne, o també només per veure-la ja val la pena fer la visita. Això com un altre element del patrimoni. I ja marxant del barri vell, que és una de les joies de Sant Pere, doncs també tenim un altre edifici important, que són les escoles velles. Són unes escoles que es van fer als anys 30, en diem velles, mirant tot això que és medieval, doncs això és el més novet que tenim, però és un edifici doncs, fet als anys de la segona... al començament de la Segona República. De fet, es va construir entre els anys 25 i 30, per tant, en l'època de Primo de Rivera, o sigui que... Però els diners ja estaven destinats abans, no? Hi havia sigut una donació que havia fet un senyor de Sant Pere i es van fer aquestes escoles, que són un edifici molt maco, realment, amb dues aules, amb una teulada molt... i uns ràfecs molt bonics, i que ara s'utilitza com a espai cultural. És l'espai de... com el casal de cultura, que en diem, no? Casal de Cultura, casal d'entitats, i s'hi fan activitats de tot tipus, no tant exposicions, que també, però sobretot activitats del dia a dia, no? El gimnàs, activitats, no? Classes, tot es fa a les escoles velles, reunions de la gent del barri, reunions dels diables, totes les entitats tenen un espai allà per trobar-se i només hem de casar els horaris perquè no ens fem nosa, però per la resta... Bueno, és un espai molt utilitzat.
Ens deies que el Palau dels Marquesos de Lió, sobretot, s'ha d'admirar la façana, i en el cas de les escoles velles, en què ens fixem?
No, també amb la façana
també.
I amb els ràfecs no, de la teulada, o sigui, amb els alerons, té com a tres... Bueno, ja ho veureu, la teulada és molt curiosa, també. És un edifici dels anys 30, maco. Vull dir que, vaja, és maco per fora, per dintre no tant, havia sigut com a aula, vull dir, es manté encara les dues aules grans, amb el terra, amb un mosaic, com hidràulic, i però no és tan maco per dintre com ho és per fora, que més està pintat, i és... vaja.
I tornant endarrere, abans has parlat del Palau dels Marquesos de Lió, però d'aquest primer, o de la, has dit també que hi havia la vila tancada amb els dos portals, d'aquesta part més antiga també hi ha l'església.
També, sí, és veritat, clar, una església que és d'origen romànic, el que passa que Sant Pere va créixer molt al segle XVIII, efectes dels molins paperers, o sigui, quan va començar a construir-se, seguint el model de capellades, molins paperers a Sant Pere, aprofitant aquest salt d'aigua que hi havia i així, doncs llavors va començar a venir molta població, majoritàriament de la zona de capellades, perquè eren persones, personal especialitzat en la fabricació del paper, perquè això era un art, no és una cosa senzilla de fer, Doncs van venir molta gent de capellades o d'aquella zona i va venir a viure a Sant Pere. I Sant Pere va créixer molt, va ser l'època de creixement. I també, clar, un element que també va haver de créixer va ser l'església. I a finals del segle XVIII, doncs ja l'església actual, diguem-ne, és d'aquesta època, de finals del segle XVIII. Tot i que la base era romànica i la portalada primera també era romànica, però a l'haver-se d'ampliar, doncs, esclar, la portalada també es va ampliar una mica i es va modificar. Però és una església, això, del segle XVIII. Tot i que l'origen és medieval, és anterior.
I encara s'hi poden veure restes de la primera església, on la transformació del segle XVIII es va modificar tota
i ja costa de veure. Jo diria que es va modificar tota, Vull dir, tant d'alçada com d'amplada. Si mires la façana es veu una mica com la pedra de la façana és de turó i en un moment determinat es veu com... el mateix turó canvia de color i s'aixeca una mica i s'amplia cap a un costat. Per tant, endevinem que hi havia una estructura inicial diferent.
I, per tant, l'església i el palau són les dues estructures més antigues que es podrien conservar a Sant Pere i després ja aniríem al que han dit.
I el Pont Nou.
Del segle XVIII, el Pont Nou.
I el Pont Nou, també. El Pont Nou, que l'origen és de l'època medieval, però que es va reformar. Reformar, però mantenint la mateixa estructura, perquè, és clar, es havia de salvar el desnivell del torrent d'en Guilló. Per tant, els metros hi havien de ser, eh?
I entremig també hi ha un espai, que fins ara no hem parlat, però que sí, a la carretera que travessa el poble, allà també s'hi poden veure algunes façanes modernistes, que és un element que trobem a tot el Penedès, però que jo ara recordo justament quan travesses la carretera, a banda i banda s'hi poden veure potser fins a 4 o 5 construccions, que es veu molt clarament que són d'aquest moment de finals del XIX, començaments del segle XX.
Sí. Els anys 30, i més cap una mica més tard, també. A Sant Pere, després de la Segona Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, hi va haver, o sigui, durant els anys de la Guerra Mundial, això, que hi havia molts problemes en França, Sant Pere va exportar molt. O sigui, els pagesos de Sant Pere es van enriquir, per dir-ho d'alguna manera, perquè com que França, Europa estaven en guerra, doncs molts pagesos exportaven cap a Europa. Llavors, fruit de tota aquella riquesa que hi va haver amb molts pagesos, doncs es van construir moltes cases noves a la carretera. I són d'aquests anys, d'aquests anys que pagesos que havien fet diners doncs s'anaven a fer una casa gran i maca a la carretera perquè era com un signe de prestigi, també, I llavors tenim cases com a Cal Baquers, com a Cal Bou, també, que no són ben bé modernistes, però que, bueno, tenen un estil així senyorial,
D'aquest moment, el modernisme i el noucentisme, justament
sí,
com les
sí,
escoles que
Carles,
estaven dient.
Cal Carles, Cal Carbona, és que ara me'n deixaria i no voldria, però n'hi ha moltes de cases que són, sí, que són senyorials i...
Doncs amb això ja hem vist realment tot aquest patrimoni de Sant Quintí, que ja ens... Sant Pere. Sant Quintí
poble.
Serà la setmana vinent, per això em confonia. Doncs tot aquest patrimoni que arranca des de l'edat mitjana i fins a l'actualitat amb les fàbriques que s'han conservat, aquestes construccions de començaments del segle XX pel que ens està explicant ara, l'església, però sobretot destaca aquest patrimoni tan relacionat amb l'aigua, que justament era un dels temes de moda d'aquesta primavera, començaments d'estiu, i que doncs, ja veiem que justament allà a Sant Pere hi va tenir la seva
molta importància. Sí, sí, crec que l'aigua ha marcat una mica la seva
història.
La seva història, Sí, sí.
I no hem mencionat el riu, però clar, és omnipresent, no?
I tant.
És l'origen de tot plegat.
El riu, que molta gent confon i en diuen el Bitlles, i no, és el riu de Bitlles, O sigui, ve del llatí, en documents medievals surten com el Ribo Virlarum, i això va anar desenvolupant Ribo Virlarum cap a Riu de Bitlles. Per tant, no hem de dir el Bitlles, sinó que és el Riu de Bitlles. I si volem parlar de tot el riu, és el Mediona Riu de Bitlles, o sigui que va des de la llacuna fins al desguàs al riu Anoia, prop de Sant Sadurní.
Rosa Maria Esteve, membre del grup de recerques històriques de Sant Pere de Riu de Bitlles, gràcies per aquest tour patrimonial que ens has fet pel poble. Ens ha encantat i ara el que toca és agafar cotxe i plantar-nos a Sant Pere,
tant,
oi que sí?
I tant.
Gràcies, bon estiu.
Molt bé, moltes gràcies.
Josep Maria Feliu, ens retrobem descobrint patrimoni penedesenc dijous
que ve. I la setmana
que ve,
que ja ho hem dit, doncs tocarà el poble del costat, que és Sant Quintí de Mediona.
Gràcies, que vagi bé.